Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 11 de febrer, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Però abans, en rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Avui amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón i Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses, entre elles que el sindicat de mestres USTEC s'oposa frontalment a la proposta d'avançar uns dies l'inici del proper curs. Consideren que els docents no tindran prou temps per preparar-lo i que a primers de setembre solen faltar molts mestres per anomenar i això dificultar la coordinació interna dels centres. En parlarem amb la portaveu d'aquest sindicat de mestres d'USTEC, la Yolanda Segura. I parlarem de l'oci nocturn, que ha tornat a obrir portes, però amb una dificultat: trobar treballadors i personal de seguretat. Amb l'aforament del 100% i sense haver de demanar el passaport Covid, només es manté la mascareta com a la resta d'interiors. Moltes sales ja tenen, hem dit, totes les entrades venudes per aquest cap de setmana. Ens ho explicarà el president de FECASARM, el Joaquim Boadas. I els treballadors de farmàcia a Catalunya, i a Barcelona en concret, cobren menys que la resta de comunitats autònomes. Els sous porten més de 2 anys congelats. També volen blindar hores de formació per reciclar-se i millorar les pautes de les guàrdies, que per 12 hores de feina només tenen 15 minuts de descans. Ens ho explica la Verònica Hernández, vocal de l'Associació Professional i Sindical de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya. I acabarem el programa d'avui parlant de que el proper diumenge es celebra què? Doncs el Dia Mundial del Solter. I per aquest motiu, l'Associació de Pobles Més Bonics de Catalunya i d'Espanya han fet un recopilatori de 10 escapades recomanables per gaudir d'aquest dia, del Dia de la Solteria. Però abans d'entrar en matèria, el que farem en aquest programa, com sempre, i ja que és divendres i tenim el cap de setmana ja a punt, doncs saber quin temps ens espera les properes hores, i per això contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia i allà ens espera el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya una jornada predominada pels cels ennuvolats, amb probables xàfecs febles al litoral central al matí, sense descartar que s'estenguin dispersament a zones de l'interior de Barcelona i al nord de Tarragona a la tarda. Tampoc es descarta alguna precipitació feble i dispersa al Pirineu Occidental a primeres hores i a la tarda, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures, les mínimes baixaran al Pirineu i pujaran a la resta, amb gelades a zones del terç nord, amb unes mínimes de 2 graus positius a Lleida, de 5 a Girona, de 9 a Tarragona i d'11 a Barcelona. Pel que fa a les temperatures diurnes, no presentaran gaires canvis a les depressions de Lleida i de Tarragona i baixaran lleugerament a la resta, amb màximes de 18 graus a Girona, de 17 a Tarragona i a Lleida i de 15 a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, a l'Empordà serà del nord i moderat al matí, mentre que la resta serà de direcció variable i a la tarda en general quedarà de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hem pres bona nota i ara anem al Servei Català del Trànsit. Com es circula ara a les principals vies? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora, dificultats per entrar de Barcelona per la C-17 a causa d'una manifestació a l'altura de Torre Baró. Hi ha aturades significatives en aquesta C-17, de moment uns 3-4 quilòmetres entre Montcada i l'entrada de Barcelona per aquesta protesta, per aquesta manifestació. D'altra banda, la C-58 també presenta aturades en uns altres 3-4 quilòmetres des de Montcada, també fins al Nus, aturades força compactes en aquesta autopista del Vallès. A banda d'aquesta zona, destacaríem lentitud amb aturades més puntuals a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Vic, i ja en aquest cas a la C-16, a l'est de Llobregat, a aquesta hora ja trànsit lent amb retencions al llarg d'uns 8 quilòmetres, més o menys, entre Berga i Cercs, en direcció nord, al túnel del Cadí. També a la C-17, tota la zona de Ripoll, fins a arribar a Ripoll, uns altres 4-5 quilòmetres en sentit nord. És tot, bona tarda.
I a les 7 de la tarda i 5 minuts anem ara amb l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Malestar a la comunitat educativa pels canvis que hi haurà en el proper curs escolar.
Doncs sí, a les escoles, als professors i a les famílies els ha sentat molt malament que tots aquests canvis no hagin passat abans pel Consell Escolar, que és on s'han de discutir. El conseller d'Educació, González Cambray, es defensa dient que si el calendari s'hagués sotmès a debat, la decisió doncs encara no s'hauria pres. La comunitat educativa critica les formes, acusa el conseller de tirar pel dret sense dialogar i avisen que això és un atac frontal a la confiança. Rosa Villaró és la responsable d'Educació de Comissions Obreres.
Sembla que el conseller no té ganes d'escoltar la comunitat educativa. Vaja, per tant, el procediment és nefast. És nefast i ja diem prou. Ja n'hi ha prou perquè ja és un procediment que s'ha usat en altres moments i prou.
Els professors es queixen de que perdran hores per preparar el curs. Fer-ho en dos dies diuen que és impossible. I sobre la jornada intensiva durant el mes de setembre, Xavier Massó, del Sindicat de Professors, diu que és un exemple més d'una conselleria que només posa pegats però no resol els problemes.
L'increment de l'índex de caos està garantit, això sí. Per tant, això no és un problema d'hores de classe. El problema és, en tot cas, què es fa en aquestes classes. I si resulta que estem regalant aprovats, regalant promocions de curs per decret i titulacions de graduat en ESO, del no res no en surt res, eh?
També en l'àmbit educatiu, però encara en aquest curs, el govern situa el final de les quarantenes a les escoles en la setmana del 21 de febrer. Les mascaretes dins de les aules també podrien desaparèixer a curt termini abans de que acabi l'hivern i es faria de forma progressiva. Es començaria pels alumnes més petits i s'aniria pujant per edat.
I veïns de Mataró s'organitzen en patrulles ciutadanes per actuar contra els ocupes.
Exacte, i és que cada dia a Mataró es produeixen de mitjana 2 intents d'ocupació. L'any passat es van consumar gairebé 600, però es van produir també prop de 200 tentatives d'ocupació. Els casos s'han duplicat des del 2019 i l'ocupació il·legal és ja doncs, el principal problema que té la policia de Mataró. Els veïns també s'han mobilitzat en patrulles ciutadanes. L'Eduardo Navarro és membre d'aquestes patrulles i ens ha explicat que darrere de les ocupacions no hi ha precisament famílies sense recursos.
Gente joven que se dedica al robo tanto en la estación como alrededor de donde están viviendo y plantaciones de marihuana y tráfico de drogas. No se ha atajado el problema que se estaba generando y está yendo en aumento.
El cas de Mataró és especialment sagnant, però no hem d'oblidar que Catalunya lidera el rànquing de denúncies i d'ocupacions il·legals. El 2021, Catalunya va concentrar el 42% de totes les ocupacions il·legals que es van produir a Espanya.
I presó per 11 membres d'una banda criminal especialitzada en el robatori de material audiovisual a Barcelona.
Haurien comès fins a 28 robatoris en empreses audiovisuals i informàtiques de l'àrea metropolitana i el material robat està valorat en gairebé 500.000 d'euros. Sempre utilitzaven el mètode de l'encastament. Actuaven de nit amb la cara tapada, amb grups de 5 o 6 persones i amb 2 vehicles. Era una banda molt especialitzada i cada membre tenia un rol. Hi havia el xofer, l'encastador, qui preparava la logística i també qui triava les víctimes, com explica el sotinspector dels Mossos, Jonathan Herrera.
Aquestes persones dintre del seu subgrup criminal hi havia una persona que es dedicava a la selecció dels objectius. Prèviament recercava aquelles empreses del sector audiovisual i el sector informàtic que poguessin tenir material que aquestes persones recercaven per poder després vendre al mercat il·legal.
La investigació va començar el passat mes de setembre. En aquell moment, els Mossos van constatar que hi havia un increment de robatoris en empreses audiovisuals i tots amb el mateix modus operandi. Es calcula que aquesta banda estava actuant des de finals del 2020.
Estudiants constitucionalistes acusen el govern d'ignorar-los i voler-los arraconar.
Molts d'aquests estudiants s'agrupen a l'associació S'ha Acabat. El seu vicepresident, Jordi Salvador, ens ha explicat que l'objectiu del govern és que siguin invisibles. No reben cap subvenció. La consellera d'Universitats, Gemma Geis, no ha tingut cap gest cap a ells quan els han atacat. Més aviat ha volgut fer-los passar per culpables, però és que, a més, diu Salvador, la consellera ha animat els rectors a no permetre, a vetar, els seus actes als campus.
Pero esta animadversión hacia nosotros no acaba aquí, sino que esta misma consellera de Universitat de la Generalitat ha pedido a los diferentes rectores de las universidades públicas en Cataluña que vete la presencia de S'ha Acabat en sus campos. Es decir, que nos impidan las universidades que S'ha Acabat pueda realizar cualquier tipo de actividad en un campus de una universidad pública en Cataluña.
Per Jordi Salvador, tot això és un símptoma de la decadència democràtica que viu Catalunya, un veto a les universitats que s'extén també a partits polítics, com va passar fa unes setmanes a Vic, quan l'Ajuntament va prohibir carpes informatives de Ciutadans i Partit Popular.
Ja s'han recollit més d'un milió de signatures per aturar el sacrifici de 38 cadells de gossos Beagle.
Aquests gossos formen part d'un assaig que s'està fent al Parc Científic de Barcelona per trobar un fàrmac que pugui tractar la fibrosi hepàtica. La recollida de signatures la lideren el Rubén García i la Cristina Espinac, que denuncien que s'està sotmetent els cadells a ingerir durant 28 dies aquest fàrmac per saber la seva toxicitat. Amb la polèmica que s'ha generat al voltant d'aquest cas, han aconseguit que 6 gossos siguin donats en adopció, però el futur de la resta previsiblement serà el sacrifici. La Cristina ens ha explicat per què l'assaig s'està fent precisament amb gossos de la raça Beagle.
Perquè són molt dòcils, són molt bons, no mosseguen mai, i per tot això, doncs, les seves virtuts els fan els candidats perfectes per fer els experiments amb ells. Ui, que trist, eh? Vull dir, saben que aquests gossets, doncs, no els hi portaran problemes.
La Cristina i el Rubén faran arribar les signatures al Parc Científic i a la Universitat de Barcelona, que defensen l'assaig perquè a hores d'ara diuen que no hi ha cap mètode alternatiu a l'ús de gossos en aquestes investigacions abans de provar el tractament en humans.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials. Iolanda Bernal, bon cap de setmana, gràcies.
Fins dilluns, bon cap de setmana.
Tic-tac, 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 les 7 de la tarda i 11 minuts, i aquest tic-tac és perquè queda poques hores perquè arribi el derbi català de primera. Senyor Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, senyora Rodríguez? Bona tarda a tothom. Home, si per poques en tenim una mica més de 48, sí,
poques,
són poques.
Poques, poques.
Vaja, que és el plat fort del cap de setmana, veritat, Montserrat?
És veritat, és veritat. I què, com es presenta, calent?
Recordo primer, horari, si hi ha algú que aterra ara al planeta Terra, diumenge, 9 de la nit, Cornellà-Prat és l'escenari, Espanyol-Barça, partit de la 24a jornada de la Lliga Santander. Home, un Barça que acaba d'aterrar les posicions de Lliga de Campions, que és quarta amb 38 punts, un Espanyol, doncs, que no coneix la victòria en aquest 2022, que és 13è amb 27 punts i que està 9 per sobre del descens. Avui hem tingut allò que en l'argot esportiu i en l'argot futbolístic es diu el prederbi. Ara és tota una retaila de tòpics, eh?
Sí.
S'ha començat a viure el derbi ja avui, amb la trobada d'entrenadors, és a dir, Vicente Moreno per part de l'Espanyol i Xavi Hernández per part del Barça. I en aquesta trobada, fotografia, ha estat present el Quique Iglesias, que li hem demanat que ens faci això, la fotografia del derbi que s'ha començat a viure. Iglesias, bona tarda.
Díez, Rodríguez, què tal? Bona tarda. A mi em fa l'efecte que ni Espanyol ni Barça s'atreveixen a ser els primers en eliminar aquest paripé que és la foto d'entrenadors, perquè són 3 minuts entre bambalines, caps de premsa cap aquí, caps de premsa cap allà, fotografies oficials, surten, es donen la volta, estan 2 minuts somrient, sense dir-se res, i marxen cadascú cap a casa seva. Quina història té aquesta fotografia? Doncs demà ja veurem els diaris si són portada o no la fotografia de Vicente Moreno i Xavi Hernández. En definitiva, cordialitat, que no hi ha hagut, per exemple, en una altra època, per exemple, amb Luis Enrique i Sánchez Flores, però de moment Xavi i Vicente Moreno es porten realment bé. Veurem com es porten les directives el diumenge al migdia i com es porten els equips el diumenge a la nit. Però de moment, pau, tranquil·litat i bons somriures entre Vicente Moreno i Xavi Hernández.
Ens agrada escoltar això. Gràcies, Quique. Per cert, noms propis, que no hi serà Dani Alves. Això ho sabíem,
sí.
Li van caure 2 partits de sanció, això també ho sabíem, és a dir, que es perd el de l'Espanyol de diumenge i el partit a Mestalla davant el València. Entre mitjà, l'eliminatòria de setzens de l'Europa League davant el Nàpols, que com no està inscrit, el brasiler tampoc la juga, és a dir, es perd 4 partits i se'ls perd perquè el comitè d'apel·lació, depenent de la Federació Espanyola de Futbol, no ha admès el recurs del Barça per intentar rebaixar com a mínim un partit. És a dir, que Alves, 2 partits de sanció. L'Espanyol, sabem que també per sanció es perd el derbi de diumenge Òscar Gil. Demà ja sentirem Vicente Moreno, demà dissabte també escoltarem Xavi Hernández, però la veu del derbi la posa un blanc i blau, Javi Puado.
sobre todo el partido, yo creo, más importante de la temporada. Es un partido muy complicado, pero que si ganamos, pues nuestra afición va a estar muy, 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 muy orgullosa de nosotros y muy contenta. Tú lo que sueñas es jugar partidos como este y poder marcar en un derbi, en un partido tan importante para nosotros, yo creo que al final es lo máximo. Es verdad que cuenta igual el gol, pero personalmente yo creo que sabe mejor.
I Hernández Hernández, l'àrbitre, que esperem no sigui protagonista, però no estan feliços, ni molt menys, tot el contrari, a l'Espanyol, gairebé diria indignats, i així ho estan transmetent a través dels seus canals, amb Hernández Hernández, l'àrbitre del partit. És el plat fort d'aquest cap de setmana, Rodríguez, però vaja, hi ha moltes coses.
I tant, això serà diumenge a les 9 de la nit. I escolta'm, a Girona, qui ha donat positiu per Covid?
Miguel Ángel Sánchez Mitchell, que és el tècnic del Girona. És a dir, que el Girona viatja i fa nit avui a Valladolid i jugarà demà contra el Valladolid de Pacheta sense el seu tècnic. És una baixa importantíssima. Ha de seguir el protocol, una setmana, 7 dies aïllat. Està bé Mitchell, però, òbviament, ha de mantenir-se al marge del grup que intentarà donar continuïtat a la victòria davant la Ponferradina. Li arriba el Valladolid, que és el tercer a la classificació de segona. Després li arribarà l'Eibar, que és el líder, i el Girona, que és cinquè, amb 41 punts, 2 de marge sobre el primer equip que està fora de la promoció per pujar, que és el Les Palmes. Clar, Mitchell ha donat positiu avui, però Mitchell va donar, perquè viatja avui al Girona a Valladolid, la roda de premsa prèvia al partit ahir. I hem rescatat un document del que entén Mitchell que han de ser les claus del Girona per intentar treure alguna cosa positiva, és a dir, el triomf bàsicament de la visita a Valladolid.
Hemos preparado el darle la vuelta a la tortilla contra ellos. Que sean un equipo que se vean atacados, que sean un equipo que se vean comprometidos en defensa y que estén más lejos de nuestra portería de lo que han estado en toda la temporada. Tenemos que hacer un partido perfecto en la situación defensiva de presión y de presión tras pérdida. Hacerles correr y que no tengan tiempo a preparar su ataque. Y eso es una de las claves para este partido.
Presión tras pérdida, que l'hem escoltat més d'una vegada. Per cert, que algú dirà, no hi és Mitchell, però el segon tècnic del Girona qui és? Salva Funes, que serà l'encarregat de dirigir l'equip a Valladolid, un Girona que s'emporta 21 jugadors amb les baixes de Valeri i d'Ureña.
Doncs desitgem sort i sobretot que es posi ben aviat possible el Mitchell d'aquest Covid. Escolta'm, avui tenim clàssic de bàsquet, Madrid-Barça.
El quart de la temporada aplicat, en aquest cas, a l'Eurolliga. Està en joc el liderat de la competició perquè el Real Madrid és líder amb una victòria més que el Barça. Les dades diuen que fa 2 anys que el conjunt blaugrana no perd un clàssic a Madrid. Avui el Barça té les baixes de Higgins, de Brines i d'Oriola, que estan lesionats, i no forçaran la màquina, els dos, perquè d'aquí una setmana tenim Copa del Rei. D'aquí una setmana el Barça comença a defensar el títol. A veure, sentim el tècnic del Barça, Saruna Jasic, bichos?
Si ganamos, pues ya hipotética empate, estaremos arriba. Esto es importante. Ya en segunda vuelta de Euroliga estos momentos son muy importantes. Pero bueno, yo no quiero pensar así. Hay que primero prepararse bien. Para mí es muy importante que podemos preparar como partido totalmente nuevo, nueva historia y hacer buen baloncesto.
Molt bé. Montse, tinc un tall de Pablo Laso, però tu em dius com vas de temps.
Vinga, Laso.
Laso, Pablo Laso, sentim de seguida, simplement destacar que hi ha un petit sotrac al Real Madrid, 3 derrotes als últims 4 partits, baixes avui, Dec, Taylor i Rudy, Pablo Laso.
Tienen jugadores anotadores en muchas posiciones que vas a tener que bajar, vas a tener que controlar el rebote, algo que por ejemplo ellos sí que son muy buenos en el rebote. Me gustaría mejorar nuestras situaciones de ataque. Yo creo que para ganar a un equipo como el Barcelona, cualquier gran equipo, vas a tener que hacer muchas cosas bien. Esto es algo que independientemente de jugar en el Wizzing o jugar en el Palau o jugar en Tenerife, juegues donde juegues, para jugar contra los grandes equipos vas a tener que hacer muchas cosas bien.
Montserrat, 9 de la nit, Real Madrid-Barça, l'Eurolliga, que el pots veure per DAZN, DAZN.
Cope.es i xarxes socials d'Esports Cope. Albert Díez, gràcies, bon cap de setmana i bon futbol, que vagi bé.
Una abraçada ben forta.
Gràcies. Les 7 de la tarda i 18 minuts, i ara sí, d'aquí a un moment, en parlem amb el sindicat de mestres USTEC, que s'oposa frontalment a la proposta d'avançar uns dies l'inici del proper curs.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Para comprar un coche siempre bien, primero en flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en flexicar.es.
¿Buscas un armario adecuado a tu espacio?
En Hipogegant te lo ponemos fácil si lo que estás buscando es un buen armario con dimensiones y puertas ajustadas a tu espacio, con una estudiada distribución interior de estantes, barras y cajoneras. Ven a Hipogegant, gran exposición de armarios de diferentes medidas, colores, a precios imposibles de mejorar. Armario 4 puertas, modelo Airam, 219 euros. Hipogegant, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogegant.com.
Apreciados clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter, estamos en un nuevo año de inflación en todo lo que no es necesario para nuestras empresas y puestos de trabajo. Por eso, el equipo de Pinter se une a todos para que juntos superemos en un tiempo breve esta situación con ilusión y bienestar. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
COPE Cataluña y Andorra.
El sindicat de mestres USTEC s'oposa frontalment a la proposta d'avançar uns dies l'inici del proper curs perquè considera que els docents no tindran prou temps per preparar-lo. El sindicat diu que primers de setembre solen faltar molts mestres per nomenar i això dificulta la coordinació interna dels centres. A més, creuen que no es pot avançar la fi de les vacances dels docents perquè això és un dret laboral. I per això, i pel fet que la mesura s'hagi anunciat públicament només mitja hora després d'avançar-la als directors dels centres i sense consultar els sindicats, demanen la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. En parlem amb la Yolanda Segura, que és la portaveu d'aquest sindicat de mestres USTEC. Yolanda Segura, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabo de llegir declaracions del senyor Cambray que diu que si no haguéssim debatut amb els sindicats, les escoles continuarien tancades. Què en penses?
Doncs a veure, això és totalment fals. Com pot dir una cosa com aquesta? Nosaltres només ens vam oposar a que s'obrissin les escoles de la manera que les volien obrir quan va acabar el confinament, perquè per lo que quedava de curs i en les circumstàncies que encara ens trobàvem vam considerar que no, per obrir-les només per a més amb les condicions que les volien obrir, per tenir la canalla cuidada, no?, perquè també faltava personal en els centres, etcètera, doncs no ho consideràvem, i no recordo ara totes les circumstàncies, però no ho vam considerar adient. Però això no vol dir que nosaltres no haguem defensat la presencialitat sempre. L'únic que demanàvem és que s'apliquessin totes aquelles mesures de protecció i totes aquelles mesures per restaurar la qualitat en els centres educatius, que era la reducció de ràtios, l'augment de personal en els centres, entre els quals docents i personal d'atenció directa a l'alumnat, més totes les mesures de seguretat, que eren les mascaretes, els filtres EPA, o ventilacions mecàniques, els mesuradors, tot allò que no han estat disposats mai a aplicar.
Creus que un canvi al calendari escolar sense negociar-ho amb la comunitat és un gran error?
És un error monumental, perquè nosaltres som els agents protagonistes directes d'aquest sistema educatiu. O sigui, el sistema educatiu funciona gràcies a nosaltres. A nosaltres i a les famílies. Per tant, nosaltres hem de ser els primers a ser informats i els primers a sentar d'escoltar. Si és que això ja és una cosa que cada any es fa de la mateixa manera, val? Cada any això passa doncs, pels òrgans doncs, on els debats i es decideix i es negocia, després s'arriba a un acord i això és el que es publica. Aquest any hi ha canvis i no han volgut, saben que són canvis impopulars i no han volgut doncs primer parlar-ho amb nosaltres, sinó que han tirat pel dret. Per què? Per buscar la simpatia i la complicitat d'una part de la societat que saben doncs, que aquesta mesura els hi agradarà, no? Perquè és evident que això, doncs, hi ha molta gent que fa temps que ho demana, etc. Però clar, tu no pots començar la casa per la teulada. Primer, nosaltres això no ho acceptarem, de cap manera. Segon, no pots començar la casa per la teulada. Hi ha moltes variables que intervenen en el calendari escolar, no? Uh-huh. Primer és la contractació de la plantilla. Després és el temps que tu tens per preparar doncs, el nou curs. I totes aquestes condicionants, el que no pot ser és que les improvisis o no les tinguis en compte.
Perquè la millora de l'atenció a l'alumnat, Iolanda, no es fa avançant el curs, sinó augmentant la dotació de personal.
Per suposat, o sigui, què passa? Que la resta del curs no hem d'atendre l'alumnat que té necessitats específiques de suport educatiu. Aquest alumnat té necessitats sempre, i és el gran oblidat de l'administració, i que diguin el que vulguin. No se'ls donen els recursos necessaris perquè ells puguin caminar amb normalitat, tenint les mateixes oportunitats que la resta de companys i companyes. I ara veieu que durant la pandèmia qui van ser els més perjudicats? Uh-huh. Aquest alumnat vulnerable. No es van posar recursos. Ara diuen que avancen 5 dies i que, bueno, que ja posaran les extraescolars a la tarda, subvencionades, que no saben per qui, no han dit per qui, etcètera. Jo no m'ho crec, perquè el juny també hi ha jornada intensiva i ningú mai ha subvencionat cap extraescolar. No hi ha diners, i ara resultarà que sí que n'hi hauran. El que hauríem de fer és agafar aquests diners i invertir-los en aquests recursos que es necessiten a l'escola. Primer, reduïm les ràtios. Això sí que dona atenció a tot l'alumnat, una atenció més individualitzada, perquè és evident que no és el mateix atendre a 15 alumnats que a 25 o a 30. Uh-huh. I després augmentem les plantilles de docents i de personal d'atenció directa a l'alumnat. Això dona qualitat a l'educació i això dona resposta a les necessitats que té l'alumnat en tots els aspectes.
Iolanda, abans deia jo que no es pot avançar la fi de les vostres vacances perquè és un dret laboral. Com quedarà això?
Clar, és que nosaltres tenim un mes de vacances com tothom, que és el mes d'agost, i tots els permisos, tot va girar al voltant d'aquest mes de vacances. Com, què faran? Tornant a l'última setmana d'agost? Llavors, nosaltres cobrem, aquest mes de vacances, i ha tot un reciclat el sol, etc. Com ens ho retornaran això? Ens posaran una setmana de vacances quan? En juliol? És que és això, que tot plegat s'ha de negociar i això s'ha de recollir en una normativa, s'ha de legislar, no poden canviar ara i saltar-se la llei a la torera. Quan es pretenen fer canvis estructurals d'aquesta índole, perquè això és molt transcendental, s'ha de fer a poc a poc, primer canviant tot, en tot cas, sempre d'acord amb totes les parts, doncs s'ha de fer un canvi d'organització en totes les variables i després potser es podrà aplicar aquest canvi de calendari. Uh-huh. Però ja dic que d'aquesta manera, i tal com ens proposen, i a més amb els arguments que donen, a nosaltres mai acceptarem tal cosa, perquè primer que posi els recursos per pal·liar totes les necessitats que tenim a les escoles, que inverteixin primer en això. Mentre no s'inverteixi en això i nosaltres tinguem un sistema educatiu amb totes les seves mancances cobertes i que puguem caminar cap a la qualitat, nosaltres no admetrem cap canvi que no vegin aquesta línia.
Doncs estarem molt pendents de tot el que passi. Recordem, el proper curs escolar començarà el 5 de setembre infantil i primària i el 7 de setembre secundària, batxillerat i FP. I nosaltres avui hem volgut escoltar la veu de la Iolanda Segura, que és la portaveu del Sindicat de Mestres USTEC. Iolanda, en continuarem parlant perquè d'aquí al setembre hi poden passar moltes coses. Gràcies.
I tant que sí. A vosaltres.
Sort.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué se me apuntó? ¡Desde luego!
Jamás hubo un cielo más plagado de estrellas. Space Cowboys. El sábado por la tarde, en 13.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
L'Oci Nocturn de Catalunya va reobrir aquesta mitjanit després de gairebé una cinquantena de dies amb la persiana abaixada. El govern va decidir tancar discoteques i els bars musicals el 24 de desembre per frenar l'avenç de la sisena onada i l'explosió de casos que va provocar la variant Omicron. Ara, davant aquesta millora de la situació epidemiològica, l'oci nocturn pot recuperar l'activitat sense restriccions. I avui parlem, òbviament, d'aquestes reobertures i ho farem amb el secretari general de la patronal del sector FECASARMA, el senyor Joaquim Boadas. Senyor Boadas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que valora molt positivament aquesta reobertura de l'oci nocturn, no?
Sí, evidentment, una reobertura sempre s'ha de valorar positivament, tot i que nosaltres considerem que aquesta reobertura no s'hauria d'haver produït perquè ja no s'hauria d'haver tancat els locals a finals de desembre, no? Perquè va ser totalment contraproduent, les xifres així ho han demostrat. Mentre altres comunitats autònomes, amb tot l'oci nocturn i la restauració sense restriccions, han presentat unes dades epidemiològiques després de Nadal molt millors que les de Catalunya i, per tant, hem de qualificar un error garrafal el fet d'haver tancat el sector durant tot el Nadal, causant-li uns perjudicis molt importants, perquè hem de tenir en compte que s'inclou en aquestes festes nadalenques la nit més important de l'any, que era Cap d'Any, sí. I és el segon any que passa. També s'han tancat dues temporades turístiques senceres i, per tant, doncs, clar, és que després de quan ja portes 569 dies de tancament total i 135 dies de funcionament molt limitat per les restriccions i 6.500 milions d'euros de pèrdues, doncs, evidentment, la situació, bueno, no és que puguis tirar coets, però, evidentment, dius que, bueno, que, evidentment, és millor ara ja reobrir que no encara estar més temps tancat, que era del tot ja injustificable. Si abans ho era, ara encara ho hauria sigut.
Imagino, clar, costarà sanejar els deutes, perquè molts s'han hagut d'endeutar amb els bancs.
Sí, sí, a veure, tothom està molt endeutat, evidentment, i no només amb bancs, sinó que també es deu molts diners en lloguers. Hi ha molts locals que estan a punt de perdre la possessió dels seus establiments perquè no poden fer front als lloguers ni paguen el 50%, perquè, clar, la Generalitat es pensa que doncs, sense facturar es pot pagar el 50%, que ja és molt, no? I, clar, com diguem, que, clar, que ja te fan un descompte important. Doncs no, evidentment, pagar un 50% o un 10% quan factura zero és molt complicat. I, per tant, es deuen molts diners en molts conceptes. Hi ha moltes empreses en situació legal d'insolvència i veurem a partir del 30 de juny quan arribi la data de final ja de l'última moratòria per presentar concurs de creditors, quantes empreses doncs, presenten aquest concurs, perquè ja estaran obligats a fer-ho en cas d'estar en situació legal d'insolvència, o sigui que no poden fer front a les seves obligacions corrents, i després veurem a veure com queda la foto finish, no? Però a mi em fa bastanta por, perquè si la Generalitat no aprova ara mateix un pla de rescat a l'altura, o mínimament a l'altura de les restriccions, de la duresa d'aquestes restriccions i aquesta durada d'aquestes restriccions, doncs, evidentment, molts locals ho diran molt difícil per sobreviure, no? La Generalitat ha sigut molt valenta a l'hora d'aprovar restriccions, sense contemplacions, però a l'hora d'aprovar doncs, ajuts ha sigut molt poc valenta, no? Perquè ha aprovat només ajuts per valor de 60 milions d'euros quan els pèrdues, com he dit, pugen a 6.457 milions. Per tant, només cobreixen un 1% de les pèrdues.
Joaquim, heu tornat a obrir portes. Teniu dificultats, com s'està dient, per trobar treballadors, vigilants de seguretat, controladors de sala? Crec que ara mateix són alguns dels perfils més buscats pels responsables dels locals d'oci nocturn.
Sí, a veure, és molt complicat perquè hi ha molta gent doncs, que no ha aguantat no, tant de temps en els ERTOs i, evidentment, s'han buscat una ocupació, han marxat a les comunitats autònomes on hi ha una estabilitat laboral i aquests locals estan oberts i no estan subjectes a aquesta incertesa que regna doncs, en aquest sector aquí a Catalunya, no? Que a la mínima doncs, que hi ha les dades epidemiològiques van a pitjor o van en negatiu, la Generalitat directament ho tanca, encara que no sigui la causa del tancament, però sempre ha de fer quelcom de cara a la galeria i queda molt bé tancar el sector de l'oci nocturn i restringir la restauració. I, en qualsevol cas, clar, molta gent, evidentment, davant d'aquesta espasa de Damocles permanent al clatell, doncs han decidit doncs, treballar en altres sectors que tenen més estabilitat laboral o en altres comunitats on es respecta més el dret a la llibertat d'empresa i el dret al treball, que aquí no s'ha respectat gens.
Els clients que vagin a l'oci nocturn no hauran de presentar, Joaquim, el certificat Covid per accedir a la sala, l'aforament és del 100% i els locals d'oci nocturn no tindreu limitacions horàries. L'única mesura que sí que es manté és l'obligació de dur la mascareta posada quan no s'estigui consumint. Crec que vosaltres esteu intentant readaptar i reeducant els assistents a dur-la posada a la pista de ball, no?
Sí, sí, estem fent una labor molt important de reacostumar la gent a portar a la pista de ball doncs, la mascareta o quan no s'estigui consumint, perquè això durant 20 mesos no ho han fet, evidentment. Això en festes privades, en botellots i tal, ningú ha portat mai la mascareta. Per tant, ara reacostumar la gent, quan la Generalitat ha fomentat tots aquests esdeveniments il·legals, perquè els ha fomentat, perquè tancant l'oci nocturn legal, evidentment no deixes opció ni alternativa a la gent per anar a divertir-se en un espai legal, per tant, ha de fer-ho en espais totalment incontrolats i incontrolables per la policia, i, per tant, doncs, ara estem fent una feina molt important amb cartelleria, recordant-ho a través del personal de seguretat, a través del disjockey, però, bueno, en qualsevol cas, el que exigim és que no se'ns criminalitzi perquè surtin imatges de gent sense mascareta, perquè hem de recordar que durant 20 mesos de 23 ningú ha portat la mascareta en lloc perquè, evidentment, els locals legals han estat tancats 20 mesos de 23 que ha durat la pandèmia.
Certament, és això el que t'anava a dir, no? Que aquesta foto, clar, ara es mirarà en lupa tot, eh?
Sí, sí, se mirarà en lupa, però el que no ha mirat en lupa la Generalitat és tot el que ha provocat ella mateixa, no? Que és el que, evidentment, doncs, és la causa de que ja ara la gent s'hagi acostumat no respectar determinades normes, que siguin molt més difícils fer-los i complir, perquè, evidentment, en cases privades i en botellots ningú s'ha preocupat de portar la mascareta en cap moment. La gent estava pironada, la gent estava amb unes ocupacions de 800, superant en 800% l'aforament de pisos i cases particulars. La gent, evidentment, no ha entrat mai en certificat Covid ni s'ha fet un test previ. Han begut de la mateixa ampolla i han compartit cigarretes i sí. la causa de que tinguem les dades epidemiològiques que hem tingut a finals de Nadal ha sigut justament per això, perquè, evidentment, la Generalitat ha adoptat mesures restrictives que han sigut ruïnoses per als sectors de la restauració i l'oci nocturn, però és que al mateix temps han sigut totalment inútils, ineficaces i contraproduents per les dades epidemiològiques, el que és encara més trist i encara indigna més quan has patit tota aquesta davallada d'ingressos que t'han deixat doncs, arruïnat, literalment, i que al mateix temps vegin que no han servit per res perquè les dades epidemiològiques han anat fins i tot pitjor que d'altres comunitats on s'ha permès sobreviure en els sectors econòmics de la restauració de l'estructura.
Ahir parlant amb un epidemiòleg em deia això, no? Que hi ha hagut molt teatre pandèmic, però ha passat el que ha passat. Jo me n'alegro moltíssim que heu tornat a obrir portes. Valorem positivament, òbviament, aquesta reobertura de l'oci nocturn i celebrar també la resposta de la gent, que ha estat important, i esperem que el cap de setmana doncs, sigui encara més i que es pugui gaudir. I sobretot apel·lem a la responsabilitat de les persones perquè aquests locals continuïn oberts sense cap foto, que es pugui veure gent ballant sense mascareta. Així que apel·lem a la responsabilitat de tots. Joaquim Boades, com sempre, secretari general de la patronal del sector FECASAR, gràcies, sort i a treballar, que és el que voleu.
Sí, exacte. Moltes gràcies, perquè necessitarem aquesta sort i veure quants poden aguantar, perquè estan molt endeutats els empresaris del sector.
Gràcies, Joaquim. Que vagi bé.
Molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu.
7:37. Seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías Prats. ¿Será Mónica Carrillo? ¿Será Juanma Castaño? ¿Será Carlos Latre? ¿O un señor? Sí, sí, un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce ya a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700. O en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I avui ens fem una pregunta. Per què els farmacèutics d'aquí cobren menys que d'altres comunitats autònomes? La resposta d'aquí un moment.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Entre los millones de trabajadores que durante este pasado 2021 perdieron poder adquisitivo, se cuentan los farmacéuticos de Barcelona, dispensadores de test de antígenos, recopiladores de positivos durante una sexta ola y el primer filtro en muchas ocasiones de la atención primaria. Los empleados facultativos de las farmacias catalanas están cubiertos por un convenio provincial sin renovar desde hace 2 años y con unos sueldos del 12% inferiores en Barcelona respecto al convenio estatal. Vamos a hablar con Verónica Hernández, que és vocal d'ASFACAT, de l'Associació Professional i Sindical de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya. Verónica Hernández, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cada vegada us paguen menys i us exigeixen molt més. Què està passant?
Doncs està passant que els nostres salaris en un seguit de convenis s'han anat reduint i clar, la feina justament amb la pandèmia ens ha augmentat molt. A part d'això, bueno, hi ha tota una sèrie de responsabilitats que assumim els farmacèutics i creiem que no s'està... Bueno, amb aquesta diferència que hi ha respecte del conveni estatal,
sí,
doncs creiem que cal fer una actualització.
I per què hi ha aquesta diferència?
Mira, no ho sabem. Nosaltres fins ara no havíem tingut representació per part dels farmacèutics a la mesa de negociació i realment no sabem el perquè d'aquestes retallades. S'ha anat agrandat la diferència respecte de l'estatal perquè entenem que un conveni provincial hauria de millorar, en tot cas, i no empitjorar les condicions d'un conveni estatal.
Uh-huh. Imagino que les diferències també d'on viu un farmacèutic o no també deuen variar. No és el mateix viure a Barcelona que viure a Cuenca, amb tot el respecte, eh?
Sí, sí, exactament. Barcelona és la segona província més cara en quant al cost de la vida. I clar, sent el salari més baix que fora, entenem que estem perdent poder adquisitiu.
Òbviament. I no hi ha ningú que vulgui posar mans a l'obra perquè això acabi d'una vegada per totes? Perquè estem parlant de sous un 12% inferiors.
Exactament. Precisament per això hem creat la nostra associació que aplega a farmacèutics adjunts i substituts de la província de Barcelona, però també de les altres províncies de Catalunya.
Uh-huh. Abans ho deies, les vostres reivindicacions no només són salarials, sinó també pretenen blindar hores per poder formar-se i reciclar-se, no? I estar al dia dels nous productes, així com millorar les pauses durant les guàrdies, perquè crec que actualment per una guàrdia de 12 hores feu només 15 minuts de descans.
Exacte, el conveni actual contempla 15 minuts a partir de 6 hores de feina. I tant se val que siguin 10 com siguin 12 o fins i tot 24, perquè de vegades enganxes el teu torn de feina més la guàrdia. Llavors estem parlant de que tenim 15 minuts establerts per descansar durant aquestes jornades. I entenem que això, o sigui, hauria de ser proporcional.
Uh-huh. Vosaltres porteu tota la pandèmia i abans de la pandèmia treballant i fent moltes tasques, sou multitasking. Hi ha una pregunta, si amb el tema de medicaments, la venda de tests d'antígens, etc., això ha fet pujar i força la venda de molts productes de farmàcia. Això vol dir que hi ha possibilitat, hi ha calés que entren a les farmàcies per poder augmentar el sou, no?
Exactament. Nosaltres ara estem veient com augmenta el consum de medicaments sense prescripció, a part els de prescripció, perquè molta gent ja està anant a l'atenció privada. Per tant, també, són calés que hi entren per part de medicaments prescrits,
uh-huh,
però també d'altres productes, perquè bueno, la gent està acudint a nosaltres buscant consell. Però, clar, aquest consell també t'obliga a tu a formar-te, a informar-te,
clar,
i alhora informar correctament a la població.
Uh-huh.
que no pot ser, i abans ho deies, que no tinguem hores de formació dedicades precisament a actualitzar-nos, perquè quan hi ha novetats terapèutiques hem d'estar molt al dia i no podem, o sigui, no donem l'abast.
M'imagino. Escolta'm, hi ha gent, Verònica, que treballa a farmàcies i que busca sortides millor remunerades i més estables, com per exemple marxar a la indústria farmacèutica o al sector públic?
Sí, sí, sí. Estem veient que els recent llicenciats no contemplen l'oficina de farmàcia com una via de treball per fer carrera. No, és com... Bueno, faré unes pràctiques i potser un parell d'anys faig el màster d'una altra cosa i me'n vaig. Perquè aquí no hi ha una possibilitat de fer carrera. No tenim recorregut com a professionals. Llavors, estem veient que quan li preguntes a algun que a punt de llicenciar-se, diu, no, jo me'n vaig a hospital, o a la indústria, o me'n vaig fora, o marxo fora, perquè és que aquí veig que no tenim possibilitats.
Uh-huh. Heu viscut amb molt d'estrès, imagino, no?, la pandèmia, Verònica, les farmàcies?
Sí, sí, sí. Específicament les que hem participat en els cribratges de proves d'antígens. La veritat és que hi ha hagut moments que de molt d'estrès, de com organitzar la gent, els pares nerviosos, els nens més nerviosos encara, els pacients que venien a per medicació també recelosos, ha sigut complicat.
Efectivament. Verònica Hernández, vocal de SFACAT, Associació Professional i Sindical de Farmacèutics Adjunts i Substituts a Catalunya. Espero i desitjo que després de 2 anys amb aquests sous congelats la cosa canviï, i no té raó de ser que cobreu menys del 12% que a d'altres comunitats autònomes. Espero que això canviï. Gràcies, Verònica. Ànims, i a continuar amb la lluita i amb la feina. Gràcies.
Muchas gracias, Monty.
Que vaya.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Bueno, todos sabéis que el próximo lunes es 14 de febrero, es el Día de los Enamorados, pero ¿hay alguien que se acuerda de qué es lo que pasa el domingo 13 de febrero? Bueno, pues os lo digo. El domingo 13 de febrero se celebra el Día del Soltero. Es una fiesta que ha ido ganando fuerza con los años y que invita a celebrar que estar soltero también es bueno, es válido y pleno, como poder estar en pareja. Y con motivo de esta celebración, la asociación que engloba los pueblos más bonitos de España ha hecho una recopilación de 10 escapadas recomendadas para poder disfrutar de la soltería en algunos de sus 105 bellos pueblos. Vamos a hablar con el presidente de esta asociación, que es Francisco Mestre. Señor Mestre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oiga, está muy bien acordarse de que también hay solteros en el mundo, ¿no?
Por supuesto, además tenemos que hacer que la natalidad de este país vaya para más arriba, por lo tanto, bueno, yo creo que es una buena idea el intentar, pues eso, facilitarlo de alguna manera.
Uh-huh. Oiga, ¿es complicado llegar a la conclusión para hacer un listado de cuáles son los pueblos más bonitos de España? Lo digo porque, a ver, hay muchísimos y no debe ser fácil, ¿no?
Bueno, para ello nosotros tenemos 105 pueblos en la asociación que han sido precisamente elegidos por una serie de requisitos que pedimos en nuestra carta de calidad, y todos ellos van encaminados un poquito, primero que sean muy pequeños, con un límite poblacional importante,
¿sí?
Y luego también a que haya una armonía, una homogeneidad, en definitiva intentar entrar en ese pueblo con un urbanismo pues propio todavía de aquella época, intentar meternos un poco en otros siglos, en otros tiempos, que es lo que se busca con esto, ¿no?
Uh-huh.
Por eso, pues este ranking de pueblos más bonitos, esta lista, esta asociación que tiene 105 pueblos y además es parte muy importante del patrimonio español.
Uh-huh. ¿Se ha notado durante la pandemia, señor Mestra, que la gente, cuando hemos podido salir de casa, nos hemos movido más por nuestro país y hemos conocido sitios que hasta el momento eran desconocidos para muchos?
Por supuesto. Yo creo que en general en toda Europa se ha vuelto a reencontrar uno mismo con cada país, ¿no? Y el hecho de que las fronteras hayan estado cerradas mucho tiempo pues ha hecho que los turismos hayan sido básicamente nacionales. En el caso de España, pues el turismo ha sido también muy nacional, muy de proximidad, muy de volver a redescubrir esas partes que a veces teníamos a 40 o 50 kilómetros y que no se habían descubierto en la vida, y que hemos hecho una vuelta un poco a mirar hacia nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh.
Y se ha visto claramente como el turismo, pensad que antes venían a España pues unos 90 y pico millones de extranjeros. Este año creo que han venido 30 y pocos o 40, y la verdad es que en los pueblos no se ha notado. No se ha notado porque todo ha sido turismo de proximidad, turismo nacional, ¿no?
Claro.
Así que sí que es verdad que hemos vuelto a redescubrirnos un poco.
Oiga, para poder formar parte de este club de los elegidos, de los pueblos más bonitos, sé que hay algunos que llevan años intentando mejorar infraestructuras para poder ser miembro de esta red, ¿no? Es el caso de Puente de Ella en Burgos.
Sí, precisamente Puente de Ella ha sido admitido este año, pero llevaba años intentando entrar en la asociación, y es uno de los objetivos que se persiguen en esta asociación, el ir mejorando, ir hacia esa excelencia turística, ¿no? A veces nos encontramos problemas, por ejemplo, con el tráfico. Pues les hacemos a los pueblos corregir esos problemas, intentar hacer aparcamientos externos a los centros históricos, a los pueblos, para que todo lo que en todo lo posible sea lo más personalizado posible la visita a nuestros pueblos, ¿no? A veces se trata de hacer ordenanzas municipales que regulen cómo tiene, por ejemplo, que ser la cartelería o el mobiliario urbano de los restaurantes y hoteles en nuestros pueblos. Por tanto, lo que intentamos siempre es mejorar. La verdad es que hay pueblos que por desgracia no tienen esa opción porque se ha construido durante muchos años atrozmente desde el punto de vista urbanístico en muchos de nuestros pueblos. Se han destrozado, tenemos a veces edificios de 8 o 10 plantas en algunos pueblos que eso es insalvable, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay cosas que se pueden salvar y se puede trabajar en ello, y hay otras que para entrar en esa asociación pues ya es demasiado tarde.
Muy bien. Oiga, para todos aquellos solteros que quieren hacer una escapada, ustedes han escogido 10 escapadas recomendadas. ¿Cuál es el criterio que se ha seguido para escoger esos 10 en concreto?
Bueno, se ha buscado un poco, pues eso, el buscar ese toque romántico sobre todo, o el toque de pues buscar un poco pueblos que puedan tener un poco de experiencia en singles o que hayan estado en temas de estos durante años, ¿no? Y hemos intentado buscar a ver de qué manera podríamos hacer unas escapadas y dar ideas a la gente, ¿no? Eso no quiere decir que en otros pueblos no se pueda encontrar el amor igualmente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hemos intentado, y animo a la gente a que lo mire, pues buscar los lugares donde ya han tenido alguna experiencia o que han sido acogidos a algunos sitios como singles o se ha hecho alguna fiesta, para poder nuevamente visitarlos y ver de qué manera podemos volver a tener esas experiencias.
Hombre, los viajes es una buena manera, Francisco, de conocer a gente, incluso de que surja el amor, ¿no? ¿Quién sabe si en estos viajes de singles, visitando esos pueblos, oye, mientras uno hace una foto, ve que la persona de al lado hace otra foto y, oye, a veces puede surgir el flechazo?
Pues sí, la verdad es que sí. Y yo creo que si analizamos un poco lo que las personas quieren y por los cuales a veces tienen afinidades, yo creo que había dos cosas que tienen casi todas, ¿no? Que son la música y los viajes, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, como decíamos, pues sí, es verdad que los viajes es una afinidad que comparten la gran mayoría de singles, por lo tanto, es una buena oportunidad para encontrar el amor, como decías.
Oiga, si le pregunto cuál de los pueblos de este año, de ese listado de los pueblos más bonitos de España, ¿con cuál se quedaría usted? Lo pongo en un aprieto, ¿no?
Pues sí, porque además es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Primero, es que es muy complicado, porque yo, por ejemplo, soy más de los pueblos muy pequeñitos, esos que tienen un encanto especial, que están en medio de un bosque, y que escuchas a los lobos, prácticamente que los tenemos, ¿eh? Por ejemplo, Bárcena Mayor es un ejemplo, en Cantabria, donde nos dicen que se escuchan los lobos por la noche todavía aullar, ¿no?
Sí.
No le hará mucha gracia tampoco a los ganaderos esto. Pero bueno, desde el punto de vista romántico puede ser hasta bonito, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que disfruta más, por ejemplo, con los pueblos pesqueros. Tenemos Tazones, Lastres, incluso Peníscola, ¿no? Si lo quieres mirar desde ese punto de vista, ese pueblo marinero mediterráneo. Así que bueno, para gusto los colores, y yo siempre he tirado más a que los muy pequeñitos, pero sí. Eso no quiere decir que tengamos increíbles pueblos como Morella, o como pues Tejer de la Frontera, incluso, que tienen ya más habitantes, pero que son pueblos espectaculares.
¿Dónde se puede ver ese listado, Francisco?
Sí, nuestra asociación tiene la página web, que es lospueblosmasbonitosdehispana.org, Hispana sin ñ,
¿sí?
Y bueno, y ahí si pones los pueblos bonitos de España en Google, te va a salir la primera página a nosotros, ¿no? Ahí se puede ver la página de la asociación, esos 105 pueblos, y además puedes comprar la guía oficial de la asociación que se vende y además en breve vamos a tener una página web y vamos a tener una nueva app, que esta sí que va a ser una sorpresa importante, porque va a permitir un sellado, como se hace con el Camino de Santiago, un sellado, pero que va a ser por geolocalización. O sea, no vamos a tener que ir a la oficina de turismo a sellar, sino que automáticamente, yendo a visitar esos pueblos, te van a sellar, y ojo, que lo mejor es que por esas visitas te van a dar puntos que se van a convertir en viajes y en premios que nosotros desde la asociación vamos a otorgar. Así que
qué maravilla.
En breve tendremos esa nueva app.
Bueno, pues hablaremos entonces, porque tenemos ganas de viajar, tenemos ganas ya de volver a la rutina y que este mal sueño que hemos estado 2 años desaparezca y volvamos a visitar esta España y esos pueblos tan bonitos que hay. Son tantos y tanta gente por visitar que podemos empezar por uno, oye, y siguiendo la lista hasta el final. Pues feliz Día Mundial del Soltero para aquellos que lo estén y que deseen viajar a alguno de esos pueblos más bonitos de España. Francisco Mestre, presidente de la asociación, gracias, enhorabuena y hasta dentro de poco. Espero la app con ansia ya, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a ustedes y bueno, yo creo que en menos de 2 meses, en un mes y poco, ya la tendremos subida a todas las plataformas.
Estaremos pendientes. Gracias. Que vaya bien, Francisco. Chao. Bueno, i amb aquest bon rotllo de viatjar i de tots els temes que hem parlat avui, marxem. Salutacions a qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ja saps que a través de cope.es tens tota la informació segon a segon i nosaltres marxem per tornar dilluns. Ara et deixem amb qui? Amb Àngel Expósito i la Linterna. Salutacions i que tingueu un bon cap de setmana. Ai, que el lunes és el dia de los enamorados. Oi, 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 oi.
Cope Catalunya i Andorra.